I continuem 12 i 32 minuts del matí. Marta Sorlí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, tenim dos qüestions, val? Com a que Marta Sorlí, vostè ha estat al Congrés dels Diputats, serà una persona que ens donarà molta llum sobre el tema que ara ens ocupa un poc, eh? I és que el representant dels nous partits minoritaris que han aconseguit representació al Congrés, entre ells Compromís, este dijous perfilaven els detalls per registrar-se com a grup parlamentari propi i constituir un grup mixt més reduït i operatiu. El termini per a constituir-se s'ha perllogat després de que la mesa del govern rebutjara les dues sol·licituds que li van demanar la setmana passada. Cal recordar que les dues que van demanar la setmana passada, una era España Plural y la otra era la que presentaba
el Grupo Múltiple.
Grupo Múltiple.
Bueno, que era Junts per Catalunya, Compromís.
Sí. Junts per Catalunya, Compromís. En esta, mira, una d'aquestes propostes en els que anava a integrar-se el diputat electe per València de Més Compromís aliat en Més País i Equo, que era Joan Baldoví, juntament amb Junts per Catalunya, el Bloc Nacionalista Galec. I la segunda petició per a construir el grup propi era la d'Espanya Plural, que formava la coalició canària.
En Teruel existe, o sea, els que tenen menys representació, que era un grup molt menut de 5, vale, en este cas.
I finalment se constituirà un grup amb Junts per Cat, Més País Equo, Compromís, el BNG, Coalició Canària,
Nova Canària,
Partit Regionalista, Cantàbria i Teruel existe.
Efectivament. Els requisits del... Bueno, se poden constituir grup per diversos requisits, però quan són grups minoritaris normalment o t'aculls al 15% per circumscripció, a totes les circumscripcions que t'has presentat, que en este cas amb els resultats d'alguns dels partits pues segurament no es podria complir, però i tens l'opció de, entre tots, sumar el 5% estatal. Que en este cas, efectivament, són dos vies que normalment és el que apliques tu, pots tenir 15 diputats, que en este cas n'hi ha 16, con lo qual el primer requisit ja es compliria. Vull dir, n'hi ha diverses vies, que són els percentatges, que és el que normalment utilitzem els partits minoritaris.
I com es van descartar l'altre farà un parell de setmanes?
Efectivament, perquè algunes de les circumscripcions tenien un 14,9, que al final, en el moment polític que estem vivint, se talla molt en un gabinet. En altres moments sí que s'ha donat un grup parlamentari amb un 14,9 o un 14,8, però ara en aquest moment s'intenta tot portar molt a la literalitat del reglament, entenent que la situació política és complexa i, per tant, s'intenta la mesa assegurar aquesta configuració parlamentària. En aquest cas tindrem un grup parlamentari de 16, per tant, se compleix el primer requisit que no atén a percentatges, que són 15 diputats, per a configurar un grup parlamentari.
Dels 21 que són... tots no poden estar, uns perquè no han volgut i uns altres perquè ells a l'hora de concórrer a les eleccions van anar baix un paraigües, entonces no podien entrar en aquest grup en aquest moment.
Tampoc tindria sentit, perquè la finalitat de crear un grup diferent al grup mixt és que el grup mixt tinga més capacitat. Un grup mixt de 21 escons és molt gran. Sí. Això reduís molt el temps d'intervenció, reduís molt la capacitat d'influència dins de les comissions on tenen representacions diferents grups. Per tant, la finalitat al final de crear un grup és que quedi un grup mixt més menut i que quedi un grup paral·lel també més menut que facilita el treball parlamentari de tots els partits que el conformen.
En aquest cas quedaran 5 fora.
Sí, sí, sí.
I d'estos 16 que en aquest moment s'han unit, ells, perquè clar, diuen, què obtenim, quin benefici tenim per tindre grup propi?
Més temps d'intervenció dins del Parlament, més capacitat, més cupos, se diuen així, més cupos de presentació d'iniciatives, per tant, més quantitat d'iniciatives que pots presentar, més temps d'intervenció tant a les comissions com dins del ple, per tant, al final és a nivell parlamentari poder fer molta més faena de la que se faria en un grup mixt que té el temps reduït i, a més, a repartir entre 21, doncs ja pràcticament inexistent.
També tenien dret a tindre despatx propi.
Efectivament, també. Això te dona uns...
En assistents pagats per
això
a congrés?
També ho té el grup mixt.
Sí.
Vull dir, tot això ho tenen tots els grups, també inclòs el grup mixt.
Vale, o sigui, que en el grup mixt també tenen el seu
claro,
despatx i també tenen...
El grup mixt repartixes, però repartiries en aquest cas entre 21... Uh-huh. Repartiries el que li toque a un grup uh-huh. i ara tindràs l'equivalent a dos grups. Un se repartirà entre 16 i l'altre se repartirà entre 5.
La Diputació Permanent...
També tindrem els partits minoritaris, hi haurà un representant del grup mixt i un representant del grup este que se configure.
Uh-huh. I després també la capacitat d'intervindre en els debats?
Efectivament, és el que te comentava al principi, tant dins de les comissions com dins del ple, que és on se porten uh-huh. els debats, uh-huh. doncs hi haurà més capacitat perquè els grups parlamentaris que no són mixt tenen més minutatge i a més se repartirà entre menys gent.
Perquè vostè quan estava al Congrés va poder arribar a tindre intervenció?
Al ple?
Sí.
Sí, totes les setmanes. Jo intervenia diverses vegades totes les setmanes.
I que, entonces, què és que les persones que estan en el grup mixt...
Era un grup mixt molt més menut que este. Era un grup mixt, si no recordo mal, de 15 o 16. Era un grup mixt bastant menut.
O sea, que
era més menut.
Era com el que se quedarà en este moment on estarà jo,
sí.
Baldoví?
Sí.
Entonces, vostè sí que sí que feia una intervenció totes les setmanes.
Jo tenia intervenció totes les setmanes perquè, a més, dins de compromís ho teníem repartit equitativament. No sempre intervenia el portaveu. Això també era un tema organitzatiu nostre. Tots aquells temes que portàvem uh-huh. cada un de nosaltres eren plena competència nostra. A més, en la legislatura que jo... En les dues legislatures, encara que una de 6 mesos, que jo vaig estar... Van entrar molts temes d'igualtat, van entrar molts temes de benestar social i eren els temes que jo portava, amb la qual cosa he arribat a intervindre fins a 5 vegades en un ple, que és quasi maratonià, però sí, jo la veritat és que he tingut molta capacitat d'influència i de treball.
El que ens diuen que una de les avantatges també és econòmica, que se refereixen a que si n'hi ha grup parlamentari propi reben més subvenció, més diners els parlamentaris o...
Se repartís diferent. El grup mixt té una consideració específica uh-huh. i en els grups parlamentaris, conforme té el PSOE, conforme té el PP, conforme té Esquerra Republicana, per exemple, uh-huh. conforme té el PNB, amb sis escons ara mateixa. Uh-huh. Vull dir que realment això és normal i passa en molts altres escenaris. Els diners, hi ha més diners perquè, a més, hi ha... els de dos grups, el del mixt i el del nou grup que es conforme.
Claro, en el cas de que només estiguera el mixt tindríem pa un grup i en este cas tenen que donar
hi ha una
pa dos grups.
Hi ha una part de la subvenció que sí. és acorde als escons que hi ha, que uh-huh. que això seria igual, i després hi ha una altra que és assignació per grup i això es fixa. Uh-huh. Entonces, això s'assignaria en este cas al grup, no sé el nom que li han ficat, però al grup este...
Un mixt, no, crec que li han... Sí. Finalment es constituirà un grup amb Junts pel Cat.
No sé el nom, no sé, de fet no desconec si ja han arribat a l'acord en el nom, però dona igual. El grup este de 16, indistintament de quin siga el nom concret, tindrà una assignació concreta per grup i una assignació per número d'escons. I el grup mixt tindrà una assignació concreta per grup i una assignació pels 5 escons que queden dins del grup.
Pues en este moment no estic veient que n'hi ha el grup constituït propi, un grup mixt més reduït operatiu. No he vist que n'hi ha ningú nom en concret, perquè claro, ara sí que és de veres que antes dient no, els grups que hem decidit els fa 2 setmanes no tenim res a veure en el diari polític.
Bueno, no,
si tu miràs sí que n'hi havia a veure en el diari polític. Ara en este moment s'han unit diferents grups en diferents idees polítiques.
Així és. En aquell moment hi havia una part no de pes, no substancial, uh-huh. més en el d'Espanya Plural que en el múltiple, més en el que van registrar els canaris que en el que va registrar uh-huh. Compromís i que hi havia un contingut ideològic. Però ara en este moment el que s'ha fet és un tema d'operativitat, un tema de gestió interna del Parlament, uh-huh. que jo entenc que a l'hora de traduir-se més enllà del temps dins dels debats, la gent ho percebrà en molt poca... Més enllà de que sí que tenim més temps, no percebrà altre canvi, però a l'hora del treball sí que és un canvi importantíssim el fet que el grup mixt estiga partit, i això genera també que en el cas de Compromís doncs, tinguéssim més capacitat d'influir, d'introduir debats valencians, d'introduir debats de les comarques de Castelló, que encara que jo no estiga, les faré arribar a Valdoví per a que els introduïsca ell.
No tinc la menor duda de que serà aixina.
O sigui, que tindrem més espai per a poder incidir i per a poder continuar defensant els interessos valencians.
Entonces, se continua. Quan sabrem més o menys si este grup ja realment es donarà en el vistiplau perquè siga un grup.
Doncs este grup se li donarà molt difícilment, no se li...
Jo ara sí complís els requisits.
Sí, perquè complís la via dels 15 diputats.
Vale.
Per tant, vull dir, és la primera via, és la via més fàcil i és la via que segur que no té interpretació. Si tens 15 diputats i diputades, tens accés a un escó, a un grup parlamentari, perdó. Per tant, si presentes un grup parlamentari amb 16, el reglament es reconeix la capacitat de tenir aquest grup. Per tant, ara no hi ha interpretació de és que en Cuenca només arribeu al 4,9 i no arribeu al 5.
Que ha sigut un dels casos que es presentava baix el paraigües d'Ernavarra Suma, per exemple, que no, però una de les coses que també no li van donar.
Efectivament, vull dir, ara no hi ha interpretacions del teu percentatge compte per este per a l'altre, no hi ha cap tipus de percepció. El reglament diu clarament que és la fórmula més simple. El reglament diu signant 15 diputats i diputades es pot constituir grup parlamentari propi. Punt. Ja està. N'hi ha 16.
Pues ja tenim el grup parlamentari
propi. Con lo cual jo espero que sí, que en breve siga que sí.
Un altre dels temes per el que la crida i sé que i a més m'interessava prou la seva opinió, era pues, que era el Tribunal Europeu de Justícia reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat.
És una situació molt complexa i este reconeixement del Tribunal de la Unió Europea fica a l'estat espanyol en una situació realment complexa, perquè al final no oblidem que les institucions de justícia europees són les institucions dels que ens hem dotat tots els membres de la Unió Europea, també l'estat espanyol, per a tindre aquesta organització supraestatal que, bé, pues al final aconseguisca que tots els estats complisguéssim uns certs requisits i uns certs mínims. No només, en aquest cas, a nivell democràtic o a nivell d'elecció, sinó també a altres nivells, com per exemple quan parlem de lleis injustes, lleis discriminatòries, també passen pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i és qui sentència. Per tant, és una situació realment complexa per a l'estat espanyol, perquè a més la sentència és vinculant. La de acatar i la de complir.
El que passa és que el que diuen també les... pues gent que no està massa d'acord en això és que això no l'exonera del delit.
No, és que són coses diferents.
Que ha comès en anterioritat.
Són coses diferents i és algo que hem d'aprendre a diferenciar. Vull dir, una cosa és el delicte i l'altra és la immunitat com a parlamentari. El que ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és que Oriol Junqueras era immune i, per tant, podia anar a la Constitució del Parlament i si volien mantindre la presó preventiva, perquè no oblidem que en el moment que ells electes pres preventiu no té una sentència, no té una sentència, ha de passar pels mecanismes pels mecanismes del Parlament Europeu. I és això el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que s'està votant l'estat espanyol. No entre a valorar si... és delicte, no és delicte, no entra a valorar això perquè això no és una competència seua.
Sí,
ni és tampoc el que li ha demanat Oriol Junqueras que valore.
Sí, el que passa és que els comentaris de la gent és que, clar, Oriol Junqueras se va presentar a eurodiputat precisament per buscar això, la immunitat.
Però és que això són les garanties judicials. És que justament això el que deixa clar és, per un costat, perquè tenim garanties judicials. Les garanties judicials impliquen que tu no pots decidir sentenciar sense tenir una sentència ferma, com ara sí que l'hi ha, però en aquell moment encara no hi havia una sentència, i per tant tu has de garantir que els drets fonamentals de tot el món estiguen per davant de la preventiva. Quan hi ha sentència, ja hi ha sentència, ja podem inhabilitar-los i el que faci falta. Però és que en el moment que aquesta persona és eurodiputat no hi ha cap sentència que l'hagi inhabilitat. Per tant, no podem estar parlant de llevar-li drets fonamentals sense hi haure una sentència.
Sí, en aquest cas el que haurien d'haver fet és demanar el suplicatori per a... Que...
Efectivament, vull dir, n'hi ha vies per a fer-ho. No, no és qüestió de que no se puga fer, és qüestió de que n'hi ha vies per a fer-ho i que aquestes vies el que fan és garantir que tot el món tindrem els nostres drets bàsics coberts. I te poso un exemple. El cas d'Ali Brancal, a Castelló.
Sí, sí.
A Ali Brancal se li va fer un judici públic sense sentència que l'ha apartada de la representació política.
De la representació política, sí, és cert.
I això ha acabat amb una absolució. I l'únic que hi havia era una denúncia.
Sí.
Una investigació que s'ha de fer, i s'ha de fer.
Sí, però en el cas d'Oriol Junqueras els fets estaven provats per els que s'havia...
Però no hi ha sentència.
Però és que s'havia procedit a detenció.
Ja, hi ha una preventiva.
Preventiva.
És que està ahí la diferència. Hi havia una presó preventiva per circumstàncies que poden ser des de destrucció des de possibilitat de destrucció de proves, des de possibilitat d'anar-se'n a l'estranger. Vull dir, per això s'aplica la presó preventiva. Però no hi havia una sentència condemnatòria.
Versions distintes sobre Oriol Junqueras i Puigdemont, el fet de que Oriol Junqueras se quedara i acceptara tot el que el passara i que Puigdemont se n'hagués ganat, pues la gent també considera que Oriol Junqueras ha sigut una persona més conseqüent en els seus actes. Però, de fet, Puigdemont i Comín ja tenen l'acte.
Sí. Sí, de fet, fa un ratet els han donat la condició d'eurodiputats.
És a dir, ells dos ja tenen l'acte. Després, una altra cosa que també se parlava molt és lo dificultós de la investidura en este moment per el fet, claro, és que la República de Catalunya vol un gest per part de la justícia espanyola i para les negociacions.
Esquerra Republicana pot parar les negociacions, però també ha d'entendre, i això no només ho ha d'entendre Esquerra Republicana, ho han d'entendre tots els partits polítics, i ho dic com a especialista en drets humans i com a estudiant de dret, hem d'entendre que hem de garantir i respectar la separació de poders. No podem vincular el poder executiu al poder judicial, perquè llavors ens carreguem l'estat de dret,
Sí, per una altra part també el que...
Jo entenc que el posicionament d'Esquerra, una altra cosa és que el puga compartir, i el puc compartir en alguns dels posicionaments que considero que la justícia espanyola s'ha precipitat, i ho ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També crec que s'està judicialitzant una situació política i això ens està portant problemes. Jo ho he dit sempre. Això és un posicionament polític, ens agrada o no, sigues independentista o no ho sigues, al final l'independentisme és un posicionament polític, ni més ni menys. I per tant s'ha de anar per la via política, per la via del diàleg i per la via d'intentar arribar a consensos i no per la via judicial. Jo entenc que és un error haver-ho portat a la via judicial perquè ens està portant, a situacions extremadament tenses parlant de la investidura, per exemple, parlant de la repetició d'eleccions, parlant d'esta situació absolutament marciana que tenim a l'estat espanyol des de fa...
Enrevesar i complicar.
4 anys, efectivament, però també des del punt de vista que al judicialitzar un tema polític ens estem trobant en que les organitzacions externes ens estan fent la cara roja.
Sí, però per una altra part del que jo, lo que s'apuntava també per part d'Esquerra Republicana de Catalunya era que el gest que tu dius, pues, nosaltres no podem anar i dir no, és que nosaltres volem...
Judicial no.
No se pot. Però sí que...
del govern sí,
d'entendiment, de dir és cert que això ha passat i que se té que reconèixer, a lo
millor. Totalment.
Jo crec que per una part ens ha vingut bé a tota Espanya el fet de que ocorrirà ara, perquè tenen el Congrés, precisament Esquerra Republicana de Catalunya, este cap de setmana, que aniran més contents al Congrés, que on se repensaran el que tu has dit, que no poden...
No poden exigir contraprestacions judicials.
Però pensi que aquesta reflexió la faran.
Però hi ha moltes contraprestacions que exigir, vull dir jo, bàsicament pel que te dia abans també, o sigui, si portem els temes polítics, els portem a la via judicial en lloc de parlar-los per l'àmbit polític, ens trobem en aquestes situacions tan complexes. El que hem de fer és desjudicialitzar totes aquelles situacions que són polítiques, sí, i entendre que la política és diàleg.
En aquest cas, Oriol Junqueras ha eixit i ha fet declaracions i ha dit que parar les conversacions, però res de res, és dir, s'ha de continuar i no té res a veure que ell estigui dins de la presó. És dir, això és, té un procés, però les conversacions per a una investidura en té un altre.
Efectivament, i és això justament
però
el que...
Però si el cap, el, de, que... el cap és el president del partit. Jo entenc que està en la presó i que Esquerra Republicana pues, està dolgut, però ell és el president del partit i diu, senyors, no s'ha de parar les converses. No?
Veurem què passa este cap de setmana. Oriol Junqueras és una persona, és un pes pesat dins de l'organització i, a més, jo estic d'acord en que una persona molt conseqüent amb els seus actes i amb molta generositat, inclús en la capacitat de dir no, no, vull dir, aparteu-me a mi del centre de la taula, lo important és el govern de l'Estat. Jo crec que veurem què passa este cap de setmana i crec que la via serà eixa.
Sí, però en la Generalitat a Catalunya, la Generalitat quan van sentir la sentència se van alçar, van començar a aplaudir, llibertat, 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 és dir, això dona expectatives als ciutadans d'algo que no pot passar en breu.
Veurem com segueix la justícia. És que és un tema judicial, vull dir, el tema de la llibertat o no llibertat és que veurem fins a quin punt arriba la sentència. De moment el que està clar és que la sentència diu que Oriol Junqueras és eurodiputat, Oriol Junqueras, Puigdemont
i Comín,
i que tenen dret a anar i prendre possessió del seu escó. És que, i per tant, tenen immunitat, entonces segurament tindrem que tornar a... Veurem com s'executa perquè al final és molt complex, vull dir, estem parlant de situacions molt, molt complexes.
Clar, i després què passarà?
Pues n'hi haurà que tornar a... possiblement n'hi haurà que tornar a sentenciar.
Claro.
El punt de vista d'una persona amb immunitat.
Claro.
I per tant passant, les vies que existeixen, que ser europarlamentari o tindre, i això ho hem de tenir molt clar també, ni ser diputat al Congrés, ni ser absolutament cap tipus de càrrec públic t'eximis de poder cometre delictes. Uh-huh. Vull dir, si tu has comès un delicte et podran sentenciar, però has de seguir les vies per a garantir que la sentència no és una sentència per la teva ideologia, perquè és l'únic que fa la immunitat. Garantir que si jo demà isc i dic un posicionament polític conforme al que fan moltes vegades, per exemple, alguns diputats d'extrema dreta al Parlament espanyol, que fan posicionaments polítics enfocats a discursos d'odi i estan dins de la immunitat parlamentària.
Sí, en este cas, este matí se parlava de les espexit. Però, a més...
Pues me pareix una marxiana, ho dic.
Quasi dins recolzat pues, per Abascal. Com que s'han sentit molt ofesos. Entonces, no, eixim de la Unió Europea. A veure, espere, siguem sensatos a l'hora de parlar perquè tot no és el que penses pues allà vas que vas. És que no és aixina. Per el que parlàvem de que quan una persona té un carrer polític té que ser conseqüent en el que diu. Perquè encara que tingués immunitat, tu saps que el que dius afecta.
Has de ser responsable i l'extrema dreta no ho està sent gens responsable en els discursos d'odi que està generant ja inclús contra Europa. Vull dir, és que ja estem en un punt d'antieuropeisme. És que això és assimilable a l'extrema dreta de Polònia que estan inclús dient que les dones no tenim dret a decidir sobre el nostre propi cos. Vull dir, la situació, bueno, Vox també ho diu això, la situació és absolutament marciana i són molt irresponsables. Està clar que tenim una part d'immunitat per fer posicionaments polítics que considero que està a totes les institucions perquè no puga arribar un govern efectivament d'extrema dreta i fer callar a gent que pensa diferent, perquè això només ho fa l'extrema dreta, per desgràcia, però i sa immunitat no té eximis de responsabilitat. I el que estan fent ara mateix a l'extrema dreta de l'Estat espanyol és absolutament irresponsable. El Spexit és un clar exemple. Ahir mateix van llevar una agressió a un company de Compromís a València.
Sí, aquest matí veia que li doneu ànims i solidaritat. Exactament, què ha passat?
Pues simplement l'han agredit per portar el moño llarg. Perquè dos energúmens, perquè no tenen altre nom, van considerar que portar el moño llarg era de maricons i que com a maricó es mereixia una pallissa.
Mira,
i això és el que està provocant aquests discursos d'odi, però això parlo no només d'immunitat, perquè la immunitat es permet fer aquesta sarta de discursos absolutament abominables en les institucions públiques, però no els eximeix de responsabilitat. Uh-huh. Fer aquests discursos genera que gent considere que si una persona té un aspecte concret, té dret a pegar-li una pallissa.
Sí, en concret era el regidor de Burjassot,
Ángel Vázquez.
Ángel Vázquez, i les persones que el van agredir sabien que ell era regidor?
No ha sigut un tema ideològic, ha sigut un tema homòfob.
I ha donat la casualitat que ha sigut en un regidor. Per tant, sí, la possibilitat de que
sí, perquè a més ell, vull dir, ha sigut a València, vull dir que eren dues persones que no necessàriament tenien que conèixer-lo.
Bueno, pues el nostre, tot el suport d'esta casa al regidor del GMSI
de Burjassot,
i bueno, una vergonya.
Una vergonya. Per això que la immunitat no ens ha de llevar de ser molt responsables quan estem en qualsevol carrer públic o quan tenim inclús ara un micro davant que ens està sentint la gent i ser molt responsables i tindre molt clar.
Molt clar el que es diu, claro.
Què es diu i què pot generar el que es diu. No podem generar odi, ni contra Europa, ni contra gent que pensa diferent, ni contra gent que estima diferent. No sé si és el cas d'Àngeles, desconec la seva orientació sexual i no m'interessa tampoc. També ho he de dir, cada un en casa fa el que vol.
Bueno, però per portar el moll llarg, t'agredis que això ja... Vamos.
Perquè van considerar que era una cosa de maricons?
No, és que no.
Vull dir que estem en una situació realment perillosa i que hem de ser molt, molt, molt responsables. I a treballar sempre per al diàleg. I hem de tenir en compte que al final els tractats internacionals que ens doten del Tribunal de Justícia de la Unió Europea estan ratificats i incorporats a la legislació espanyola. Per tant, són part de la nostra legislació. No és res que ens imposa ningú de l'exterior. És algo que s'aprova el Parlament i que l'Estat espanyol, per la nostra manera de funcionar interna, el que hem de fer és ratificar, incorporar dins de la nostra ordenació jurídica. Per tant, aquests preceptes pels quals s'està dient que Junqueras era immune, també és legislació espanyola. Perquè bueno, ho tenim incorporat al nostre ordenament.
Marta Sorlí, moltes gràcies, molt claret. Espero tindre-la moltes voltes per així perquè aclarisca aquests temes que són un poc complexes. I molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i a servir.
Fins la pròxima.